Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. Anem fins a Tarragona perquè el top manta és una pràctica que afecta bona part de la costa catalana. Des d'aquesta ciutat, Pimec va anunciar que hi volia dur a terme mesures. Ara sembla que això serà una realitat. Més informació a través de ràdio, Ciutat de Tarragona. Ens informa la Marina Pérez.
Pimec Tarragona va anunciar aquest mes de febrer que impulsaria una taula per lluitar contra la il·legalitat del top manta. Doncs ara, segons ha pogut saber Ràdio Ciutat de Tarragona, aquesta taula es constituirà el 6 de maig. Florenci Nieto, president de Pimec Tarragona, ha explicat que es tracta d'una taula transversal on hi participaran moltes persones en coneixement de causa. També ha afegit que hi seran presents marques i patents, a més de Comerç Barcelona i Girona i l'exconseller d'Interior Jordi Jané. A més, Nieto creu que es necessita la complicitat dels polítics municipalistes per combatre aquesta pràctica.
La pràctica il·legal del comerç s'està realitzant en un terme municipal, i el terme municipal el que té l'exclusiva és l'alcalde del poble, que és el màxim responsable o representant de la ciutadania. Per tant, deixem-nos ja d'històries, parlem les coses en propietat, posem els punts sobre les ies, diguem realment que els delinqüents del comerç que embruten dignament o indignament la paraula comerç a Catalunya, diguem prou.
Des de Pimec Tarragona volen que aquesta taula sigui exemplar, que tingui un pla d'acció a tota la costa catalana. Asseguren que des d'altres indrets de l'estat espanyol també s'han interessat per aquesta taula. Per acabar, volen tenir presència a les escoles i als instituts del territori per conscienciar des de petits que el top manta és il·legal i és una mala pràctica.
Més temes. Xavier Pallàs va presentar aquest dimecres a la tarda el llibre Campanes i Campanars de la Garrotxa, en el qual parla de les més de 200 campanars que es poden trobar arreu de la comarca. La presentació es va dur a terme al Casal Marià, que es va omplir de gom a gom per conèixer més detall com Pallàs ha elaborat el llibre i què hi podem trobar. Més informació des d'Olot Televisió.
Bona tarda. Aquest dimecres, Xavier Pallàs va presentar al Casal Marià el llibre que porta per títol Campanes i Campanars de la Garrotxa, edicions del Bassegoda, fruit d'un estudi al llarg de 10 anys que han portat a l'autor a conèixer les més de 200 campanes que hi ha arreu de la comarca. Xavier Pallàs és l'autor del llibre Campanes i Campanars de la Garrotxa.
Que recull la investigació que he fet durant 10 anys per tota la comarca, inventariant totes les campanes que hi ha. En total són 213 campanes, de 180 campanars. I, per tant, el llibre, a part de recollir tot aquest patrimoni, és una manera de conèixer la Garrotxa amb una altra mirada des de dalt dels campanars.
Segons explica l'autor, va decidir ficar el llibre amb l'objectiu d'inventariar els campanars que romanen a la comarca per tal de donar-los a conèixer i posar-los en valor, i és que bona part d'aquest patrimoni es troba en l'actualitat en mal estat o almenys oblidat. Al llibre s'hi pot trobar la història i dades generals, com d'època i arquitectura, de cada un dels campanars que s'hi mostren. El llibre també dona la possibilitat d'escoltar com repiquen les campanes a través del mòbil gràcies a un codi QR.
I acabem aquest butlletí parlant d'esports, perquè amb gimnàstica Joel Plata s'ha quedat a 3 llocs de la final en el Campionat d'Europa de Polònia. El de Sant Boi, que comparteix en el programa complet, va acabar 27è, a només 3 llocs de la final de demà. Plata i podria entrar-hi de reserva. I fins aquí les notícies. Bona tarda.
Notícies en...
El Far, amb Josep Maria Cano.
Les 6 i 4 minuts de la tarda, darrera hora del programa d'avui, una darrera hora que passarà bàsicament per parlar de cultura, i molta atenció perquè parlarem d'art urbà i també parlarem d'esports nàutics, i aquí tenim qüestions importants. Volem parlar de vela adaptada. Molta atenció perquè el que avui explicarem en aquesta darrera hora de programa jo crec que us interessarà i ens portarà segur a bons records i sobretot bones propostes. De fet, el far que avui estem fent és un far que el fem sota els auspicis de una jornada que torna a ser altre cop força complicada per núvols a la zona nord del país. No nego que a les zones del Delta de l'Ebre estigui fent sol o alguna zona de l'Empordà també, però realment avui tornem a estar un altre cop en aquesta situació de dia gris sense massa pluja, però, fora de la calamarsa. Que això en alguns conreus no els hi va bé. Ho haurem de preguntar. No trigaran gaires de la Unió segurament a donar-nos dades de com està afectant aquesta calamarsa a les fruites, sobretot, que està a punt de ser recollida. En tot cas, seran qüestions que anirem posant damunt de la taula al llarg dels propers dies. Ara el que volem fer és conèixer el preu del peix.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui anem cap a l'Empordà amb una cofradia que està a on, Cristina?
Doncs mira, precisament a Llançà, i com bé deien els companys del Servei Meteorològic de Catalunya, tenim forta tramuntana avui. Anem a veure doncs, si realment els pescadors d'aquesta confraria han pogut sortir o no a pescar, i ho fem parlant amb en Jordi Folcarà, que és el patró major de la confraria de pescadors d'aquest municipi de Llançà.
Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què a la tramuntana avui? Ha tocat els nassos o no?
Una miqueta, per variar. Portem un any una mica ventós, però bueno. Sí, han sortit un parell de barques. Dos barques. De les més grosses i ja està. Poc peix avui, poc peix.
Només dues poc barques? Què han portat aquestes barques?
Vull anar per peix, no hem pogut anar a la fondària per gamba blanca, escamarlà i gamba vermella, no hi hem pogut anar, només hem dedicat al peix. Sorells, barat, llur, roger, una mica de rap, però no gaire. Bàsicament això. I el preu era bastant per sota, sobretot aquest peix o barat o sorella, perquè hi ha una mica de quantitat, baixa en picat. Havia anat o barat a l'última barca, m'han dit que havia anat a 50 cèntims, al mínim.
A 50 cèntims, Tela. Sí.
I barats ja eren macos, Vull dir, no eren allò varador petit, sinó que era barat de bona mida. Però la que ens surt una mica de quantitat, com els barcos no poden anar un parell de dies, no poden anar amb peix barrejat, diguéssim, que quan tot es concentra en la mateixa espècie, n'hi ha molt de la mateixa espècie, doncs té tendència a baixar. El lluç s'ha aguantat, més o menys 5 euros, 5 euros i mig, una cosa així, i bueno, la gamba, avui no, però ahir no va anar gaire cara, No, es veu que no hi ha demanda, i estan en la més gran, l'extra, així, sobre uns 50 euros al quilo. Vull dir, no, es veu que no... Segons ens diuen els compradors, no hi ha gaire demanda i la gent, no sé, igual se'ls guarda els diners per la Setmana Santa.
Què vols dir? Que estem farts de gamba i no en comprem, no? N'hem menjat tanta que ja no ens hi cap més, o què?
No, i potser la gent no està receptiva a anar a comprar peix perquè està estalviant per poder sortir per Setmana Santa.
Vaja, doncs escolta'm...
Digo jo, no sé.
Sincerament, perdoneu, quina tristor, perquè amb el bo que està el peix m'acaso un dena, com per, saps? Hi ha coses que...
És el que ens diuen els compradors, que no tenen gaires ventes, però tampoc me'ls els vull escoltar gaire, tampoc.
Bueno. Tu, demà, aviam si podeu anar a pescar una altra vegada, aviam si puja una miqueta aquest preu del peix, poden sortir més barques i podem recuperar-nos una mica d'una jornada, la d'avui, que no ha estat pas gens bona. Jordi, ho seguirem explicant. Que vagi molt bé, tu, cuida't.
Un altre dia que tinguem més informació.
Vinga, i pedres a les butxes. Vagi molt bé.
Vale, això mateix. Vinga, adéu.
Fins després, a reveure. Doncs aquest ha estat el preu del peix avui.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. El Far.
I sabeu que ens agrada parlar d'art, ens agrada parlar de diferents maneres de veure el mar i la navegació i la cultura marinera des de diferents maneres d'expressar aquesta cultura marinera. Ho havíem fet des de la música, la literatura, la història, la pintura... Però i l'art urbà? I l'art urbà, Ivan Fernández?
Efectivament, l'art urbà també té lloc en aquest programa i més encara quan podem juntar grafiti i port en una mateixa conversa. I és que aquest mateix cap de setmana el port de l'Aigua Dolça de Sitges es convertirà en el primer port català que introduirà la cultura del grafiti a les seves instal·lacions. Com? Doncs en parlem amb els protagonistes. D'una banda, l'impulsor d'aquesta iniciativa, Lucas Amat, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I d'una altra banda, el president del Port de Sitges i també president de l'Associació Catalana de Ports, Albert Bertran. Molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Primer de tot, enhorabona per donar suport a aquesta iniciativa des del Port de Sitges, també el Lucas per impulsar-la, però, Albert, per què heu decidit introduir aquesta iniciativa en el Port de Sitges?
Bueno, el port sempre ha estat molt vinculat amb la cultura. Pensa que fa 16 anys que es fan els concerts de mitjanit aquí, a part hem fet concursos de pintura, hem tingut durant també 14 o 15 anys un premi literari, i aleshores, com que a més ens agrada ser capdavanters, perquè estem a Sitges, i Sitges tu saps que és un poble molt, molt capdavanter amb tot, no? Doncs vam mirar de poder fer una activitat addicional dins del tema cultural, i vam pensar que els grafitis, o l'art urbà, o les street art, que diuen els anglesos, no? Doncs que estaria molt bé introduir-ho en un port esportiu, perquè a més pensem que és el primer port esportiu que tindrà a dins de les seves instal·lacions, a dins en els seus murs, l'art urbà.
Ara, de fet, ens trobem a l'interior d'aquest port de l'Aigua Dolça de Sitges, al costat de la paret on aniran aquests grafitis. No sé, Lucas, si ha estat complicat arribar fins aquí, fins a convèncer, diguem-ne, el port de Sitges per poder introduir l'art urbà a les seves instal·lacions.
Bueno, la veritat és que jo no vaig tenir que convèncer a ningú. A mi m'arriben amb la idea. Feia anys que l'Albert pensava en fer alguna cosa així, i quan m'ho van comentar em va semblar una idea magnífica. Jo, a més, soc de Vilanova, o sigui, visc molt de temps a Sitges, passo molt de temps a Sitges, i em va semblar una proposta increïble, així que només vaig poder agrair l'oportunitat d'ajudar-los a realitzar aquesta idea i ens vam ficar a treballar en això.
Tenint en compte la teva experiència, no sé si creus que és complicat, no?, introduir l'art urbà en aquest tipus d'instal·lacions portuàries, però també en altres edificis públics. No sé en quin sentit, si és complicat o no introduir el grafiti.
Bueno, és veritat que costa que una institució com és el Port de Sitges aposti per això, no? Per això a mi em va ficar tan content i estic tan agraït de poder participar en això, perquè són gent molt valenta i estan fent una aposta important, no? Però també crec que el que nosaltres volem fer aquí i la gent que vindrà a fer les obres són gent amb molt d'art, amb molta qualitat. Per tant, crec que al final el port millorarà amb aquesta intervenció.
Perquè en què consisteix aquesta iniciativa? Explica'm una miqueta en què consistirà aquest concurs d'art urbà que es farà al Port de Sitges.
Bueno, bàsicament el que farem és reunir 6 artistes, 4 homes i 2 dones, al Port de Sitges. Pintaran un dels laterals del port, un dels murs, i cada artista farà una obra personal relacionada amb el tema del mar, de Sitges o algo relacionat amb l'àmbit de l'ecologia.
Ara, Lucas, en parlarem detingudament d'aquest concurs, però abans m'agradaria saber una miqueta què suposa, no?, pel Port de Sitges ser pioner en aquest tipus d'iniciatives, Albert.
Bé, com et deia abans, a nosaltres sempre ens ha agradat ser pioners i a més, tal com deia el Lucas, en realitat sí que som una mica valents, no?, perquè no sabem com pot sortir això, intuïm que sortirà molt bé, perquè és el que comentava ell, no? Els artistes que venen són realment artistes i, per tant, doncs jo crec que al final el que pensem és que els hi tindrem que estar agraïts de que desenvolupin el seu art a dins del port, i nosaltres, a canvi, el que intentem donar-los també és visibilitat, no? Perquè per aquí passa moltíssima gent. El cap dels caps de setmana el port està absolutament ple de gent que ve als restaurants, que ve als vaixells, que ve a gaudir del port de Sitges, i volem implicar a tota aquesta gent i en realitat a tots els sitgetans i tothom que vulgui apropar-se al port perquè sigui la gent la que voti i la que ens digui quina consideren que és la millor obra que s'ha fet aquí en aquests dies. I d'altra banda, també volem de que la gent vingui a veure com es fan aquestes obres, perquè el grafiti, no, l'art urbà, jo crec que té molt de nocturn, no? De nocturnitat. Per tant, sempre ens el trobem, però no es veu mai com es fa. A tal punt de que el que podríem dir el més famós dels grafiteros o dels artistes urbans, que és Banksy, ningú sap qui és. O sigui, no té ni identitat, no? Doncs, bueno, doncs jo crec que és una oportunitat de que tothom pugui veure com treballen i de quina manera desenvolupen les seves obres. Que d'altra banda tinc que dir que jo el que he pogut veure, perquè fa temps, no, que estic pensant en això, però el que he pogut veure per les xarxes i tal, hi ha artistes realment impressionants que l'obra, doncs, està en un muro que moltes vegades és una obra efímera que està destinada a desaparèixer, però que en realitat es tindria que desmuntar aquest mur i portar-lo a un museu perquè es pugui conservar, no? Però clar, la gràcia també dels grafiters és això, de que ells el que volen és sortir dels museus i provocar la nocturnitat, el que la gent s'hi trobi, que el seu missatge surti dels museus i estigui en el carrer. Per això és el street art, no?
Hem conegut l'opinió del Port de l'Aigua Dolça de Sitges, compromès, no?, amb l'art urbà, amb el grafiti, però com a president de l'Associació de Ports, no sé quin és el pensament de la resta de ports en el sentit de si ells també acabarien introduint l'art urbà en les seves instal·lacions.
Bueno, és una cosa que nosaltres som pioners, no? Per tant, experimentarem. I suposo que de la nostra experiència, doncs, també els demés podran recollir les oportunitats. No tots els ports tenen les característiques que té aquest per poder desenvolupar l'art urbà, no? Perquè si aquí darrere meu estan els muros on es podrà fer, que són muros molt adients per poder desenvolupar aquest tipus d'art, i això amb altres instal·lacions portuàries, doncs, no hi ha aquest tipus de muro, no? Pues els molls són diferents, les parets dels molls són diferents, i a lo millor no es pot desenvolupar en allà. Però, bueno, sempre, jo crec que sempre es pot trobar racons on l'art urbà, el grafiti, es pugui fer, no? Per tant, jo crec que un cop veiem com surt aquesta experiència, doncs segurament hi haurà alguns ports que potser es vulguin apuntar a fer-ho. Hi ha una cosa que jo sempre he tingut molt en compte amb el tema dels ports, que els ports són ciment. O sigui, quan un port es construeix i s'acaba de construir, tot és ciment i, per tant, és molt... hi ha que vestir-lo, aquest port, després. O sigui, per exemple, aquí pots veure als voltants que està ple de palmeres i que està ple de vegetació, que és precisament per trencar amb tot el que és el ciment que predomina en una instal·lació portuària, no? Hi ha més de 110 palmeres aquí en el port, a part de molts altres arbres, no? La jardineria ajuda a trencar amb el ciment. A l'art urbà vestirà aquest ciment, també. És una altra manera d'avançar amb el tema aquest, no?, de vestir un port.
No sé si ha tingut l'oportunitat de parlar amb altres presidents, amb altres membres de l'Associació Catalana, i tot amb els socis. No sé què pensen els socis de tot això.
De moment encara no pensen res perquè no els hi hem anunciat. O sigui, serà una sorpresa, però, bueno, els socis d'aquí del port, els titulars d'aquí del port, els que ens visiten, estan acostumats a les sorpreses perquè saben que nosaltres sempre estem en acció i que aquí és un port que sempre passen coses, no? I ara passarà, doncs, el tema de l'art urbà i que a part, tinc que dir que volem que tingui continuïtat, no? Que l'any que ve, doncs, hi hagi un altre concurs d'art urbà i es continuïn pintant parets del moll, si surt bé, que estic segur que sí, I bueno, com et deia, doncs, aquí estan acostumats a les sorpreses, sempre passen coses i el port sempre està en moviment i sempre està amb innovació. I en realitat un port és com una petita ciutat, no? Aquí hi ha de tot, hi ha barcos, hi ha cotxes, hi ha botigues, hi ha restaurants, hi ha una mica de tot, no? Per tant, amb una qualsevol poble, qualsevol petita ciutat, et trobaràs a qualsevol cantonada art urbà i aquí també passarà el mateix.
No sé si, Lucas, després d'explicar tot això, estàs d'acord que aquest concurs el que permetrà sobretot és modernitzar una instal·lació com aquesta.
Sí, bueno, el que el farà és en part diferent, no? A mi, bueno, no he estat a gaire esports, però soc usuari del Port de Vilanova, i el Port de Sitges, la veritat, que és un port molt bonic. O sigui, a mi, quan vaig venir aquí per primer cop, em va impressionar. És una instal·lació diferent a el que jo havia vist. I crec que, sens dubte, ficar art urbà i d'artistes com els que vindran encara li dona un plus més, no?
Ja fa anys que treballes, com hem dit abans, en aquest tipus d'iniciatives, no?, per introduir l'art urbà en escoles, en instituts i també ara, per primera vegada, en un port. Imagino que contents en aquest sentit.
Sí, sí, molt contents. Ja saps que nosaltres des de fa temps estem intentant canviar la percepció que té la societat del grafiti, intentar enfocar-nos en l'art urbà, ensenyar a les escoles la part positiva d'això, el que l'art transmet a la gent, I clar, com ja he dit abans, que l'Albert em proposés aquest projecte, per nosaltres va ser una il·lusió molt gran i seguim.
En tot cas, tu ara no seràs protagonista d'aquest concurs, tu no pintaràs, val a dir que tu ets grafiter també, seran unes altres persones qui s'encarregaran de pintar aquest mural que tenim aquí davant, aquesta paret. Qui seran els encarregats?
Bueno, els artistes, de memòria et puc dir alguns noms, són Slither, Zurich, que és una noia de Colòmbia, un noi de Baix que es diu Zart. En general hem intentat agafar gent d'arreu de Catalunya i gent que tingui bastant potencial amb l'art urbà, gent que és coneguda a les xarxes socials, perquè tot això també ajudarà al Port de Sitges a obtenir, pues, que la gent ho vegi, que la vena es mogui i que pugui seguir creixent, perquè com em van transmetre des del primer dia, la intenció és que aquest projecte creixi. Per tant, crec que és important fer una aposta per artistes de qualitat i que la gent pugui venir a veure obres ben fetes. I estem desitjant que vinguin i que comencin a treballar.
Escolta, Lucas, parlem d'aquest concurs, perquè tenint en compte que es fa al port, a prop del mar, imagino que la temàtica també dels grafitis anirà una mica relacionada amb això.
Sí, exacte. El que els hem demanat als artistes que venen és que facin temàtica relacionada amb Sitges, temàtica marina o temàtica relacionada amb l'ecologia, però sí que és veritat que no ens hi ficarem massa en el que ells decideixin fer, dintre d'aquesta temàtica que l'artista crearà.
Parlem una miqueta també d'això que comentàvem, que aquest concurs el que vol és créixer, és a dir, es farà una primera edició enguany. El següent any tornarem a pintar la mateixa façana o anirem ampliant aquests grafitis per totes les instal·lacions del port?
La idea és ampliar els grafitis per la resta d'instal·lacions del port, no? En els punts on sigui adient. Com et comentava abans, no totes les parts del port són susceptibles de ser grafitades, no? Però sí que hi ha diferents àmbits, no? Per tant, hem de veure com surt aquesta primera edició i a partir d'aquí, doncs, sí que volem que tingui, com que deia abans, no? A part de murs, doncs, tenim escales. Però també és cert, no?, de que les parets del port són limitades i, per tant, en algun moment tindrem que parar. Això està clar.
En tot cas, haurem d'esperar a diumenge al vespre a poder veure el resultat d'aquest grafiti, perquè el concurs començarà dissabte al matí, però s'allargarà fins diumenge. Quantes hores us portarà a fer tot això?
Bueno, hem establert uns horaris pels artistes i també per la gent que vulgui venir a veure-ho, que són de 12 del matí a 7 de la tarda, més o menys, amb una petita pausa perquè els artistes dinin. i el diumenge exactament el mateix. Conforme vagin acabant, aniran abandonant la instal·lació, però en principi, de dissabte a les 12 del matí, la gent ja podrà començar a passar per aquí.
Jo vull animar a tothom a que vingui a veure-ho, perquè, a veure, jo mateix estic molt interessat en veure com treballen, perquè no ho he vist mai, i sí que he vist obres a diferents ciutats del món, i és una cosa que sempre m'ha intrigat, no? Com fan aquest tipus d'art, perquè realment són grans artistes. Jo he vist obres a Praga que em van deixar, a les parets de Praga, que em van deixar absolutament al·lucinat. I bueno, i tinc moltes ganes de veure com treballen. I a part d'això, les obres estaran aquí susceptibles de ser votades durant tot el mes d'abril, durant tot aquest mes. La gent que passi pel port podrà venir i votar a veure quina és l'obra que li agrada més, i així ens arribarem a la conclusió de quina és la que es considera millor. O sigui, serà la gent la que ho decidirà.
Hem conegut aquesta iniciativa pionera que començarà, recordem, aquest cap de setmana al Port de l'Aigua Dolça Sitges, aquest concurs d'art urbà que impulsarà el grafiter Lucas Amat. Lucas, moltíssimes gràcies. Seguirem de ben a prop aquest concurs i espero que puguem parlar d'aquest concurs a molts anys.
Gràcies a vosaltres.
Amb el president de l'Associació Catalana de Port, senyor Bertran, moltíssimes gràcies.
De res, a disposar.
Doncs gràcies també a l'Ivan Fernández, que ens ha permès conèixer aquesta iniciativa. Ja ho sabeu, tots cap a l'Aigua Dolça, tots cap al Port d'Aigua Dolça a Sitges, per veure aquestes creacions a partir d'aquest cap de setmana, quan estiguin fetes, i a valorar-les, que és certament molt important. M'ha agradat molt quan han dit que els ports són una acumulació de ciment. És veritat, per tant, cal envellir-los, cal millorar-los i cal donar-los un sentit a aquests murs de ciment, més enllà del de servei i d'abric per a les embarcacions. Arribem a 2:15 i després tornarem parlant d'esport.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí, 14 trobades de música mediterrània. Un mar en cercle. Jugarem amb la presència del cercle i el moviment circular, la cultura popular, la música, la dansa, els jocs o els instruments. Unes jornades per explorar com sona la Mediterrània a partir de conferències, tallers, activitats, concerts i audicions de música. No li doneu més voltes i veniu a gaudir de la programació. trobadesdemusica.cat. Un mar en cercle. De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí.
Via Crucis vivent de l'Escala.
Aquesta Setmana Santa, viu-la amb tota la intensitat.
Els carrers de l'Escala es converteixen en el camí dolorós de Jesús cap al Calvari.
Divendres Sant a les 10 del vespre, Via Crucis vivent de l'Escala.
L'esforç de tot un poble.
A la ronda de l'olla de l'Escala Pizzeria Restaurant El Volantí, davant del mar, al port d'en Perris, veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la nostra costa i també les nostres pizzas, fetes amb massa artesanal, i les nostres pastes. El Volantí, amb terrassa davant del mar, a la ronda de l'olla de l'Escala, telèfon 972-77-51-91. 40 anys de tradició i saber fer ens avalen.
Desvetllaven enmig de la nit. No vulguis preguntar-te per què vius, distreu-te arrossegant l'ungla d'un dit. Quan al centre del món queda tan lluny de tu, honestament comences a saber que no ets ningú.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de set.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I amb tots els oients que cada tarda ens acompanyen i que ens ajuden a tirar endavant un espai del qual ens en sentim sincerament molt orgullosos. I amb qüestions com les que ara tractarem no fem més que engrandir aquest orgull. I és que parlar d'esport, en molts casos, és parlar de, bueno, d'esportistes d'elit, de gent que entrena. Nosaltres també volem parlar d'esportistes d'elit i de gent que entrena, però en aquest cas d'un tarannà un tant diferent. Volem parlar de la vela adaptada. I és que la vela adaptada serveix ja no només per la pràctica de l'esport de moltes persones, sinó també com a element de cohesió social per a molts col·lectius. Per la filosofia que se li dona, per les possibilitats que té i sobretot per les sensacions que reben les persones que practiquen aquesta modalitat de vela. I si us sembla, comencem viatjant fins a Vilanova perquè ens en parlin. Ivan.
Doncs sí, perquè si parlem de vela adaptada hem de fer referència a l'equip Junts en Acció, un equip del Club Nàutic Vilanova, i és que ja fa uns anys que el club va iniciar el projecte Vela Inclusiva, a partir del qual doncs, va incorporar entre la seva flota aquest equip, Junts en Acció. La seva tripulació està formada per esportistes amb discapacitat intel·lectual i també per un patró que va amb ells dins del vaixell per donar-los doncs, indicacions orientatives i també ajudar-los físicament. En parlem amb el seu monitor, en Jordi Urriols. Jordi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jordi, explica'ns una miqueta en què consisteix l'activitat que fas al Club Nàutic de Vilanova, en aquest cas, amb persones que tenen algun tipus de discapacitat.
Sí, nosaltres sortim a navegar els dissabtes al dematí, i dic navegar perquè podríem dir entrenar, però jo crec que seria més aviat, en el nostre nivell seria navegar, és a dir, aprendre a navegar a vela amb uns nanos que encara que tinguin dificultats, en aquest sentit, discapacitats psíquics, donen tot per fer-ho el millor possible i les ganes que tenen només per això ja és, vamos, genial, és una sensació molt i molt bona, només amb les ganes.
Com li expliqueu, per exemple, el comportament del vent, les maniobres que s'han de fer i en general una miqueta, no?, com funcionen les embarcacions, això com s'explica?
El CB la lleugera són barcos, com ho diuen, són lleugers, aleshores el pes afecta molt a l'embarcació. Col·locar un nano a proa, és a dir, davant del vaixell, té unes connotacions o uns moviments determinats i posar-lo a popa, uns altres. Aleshores, el que intentem és que siguin conscients que el seu pes afecta molt a l'embarcació i sobretot al tema de navegar. També ensenyem a portar el timó, a portar la canya. La canya el que succeeix és que quan tires la canya cap a tu, el barco va cap a l'altra banda i al revés. És a dir, si tires la canya a estribord, el barco va a babor. I això és una de les coses que costa a vegades, però que en seguida ho entenen i agafen la direcció i fiquen la directa, en aquest cas amb el timó.
A l'equip de Junts en Acció ens trobem també amb persones amb discapacitat físiques o són discapacitats intel·lectuals?
Intel·lectuals. Els nanos que porto jo són tots discapacitats intel·lectuals.
En tot cas, si imagino que l'entrenament és diferent també si parlem de discapacitats intel·lectuals que de discapacitats físiques, perquè en el cas de discapacitats físiques no, doncs, entenc que són més personalitzats, no? Adaptar l'embarcació també per a aquestes persones.
Sí, jo crec que, clar, el tenir discapacitat física, suposo que el no poder utilitzar totes les parts del cos, clar, és evident que requereix una certa preparació i que l'embarcació estigui més o menys clar, adaptada en alguns sentits. Però jo insisteixo que Junts en Acció, almenys als meus nanos, tota la discapacitat són discapacitats psíquics.
En tot cas, sempre doncs, a facilitar, no?, que l'aprenentatge sigui ràpid i també que l'activitat sigui al mateix temps divertida. Imagino que aquest és una mica els objectius, no?
En el nostre cas sí que és veritat que hem anat a competicions, a regates, però en el nostre cas els dissabtes quan sortim, com he començat al principi, a navegar. És a dir, els nanos quan surten a l'aigua... Hi ha una anècdota d'un company que un dia estava entrenant dins de port, estaven sortint perquè feia molt mal temps i tal, però tot i així em deien, ostres Jordi, us sentia cridar de l'alegria, és a dir, cridant de l'alegria i risses i carcajades des de Capitania, és a dir, una distància més o menys d'uns 500 o 600 metres, ja us sentíem el bé que us estava passant. Aleshores, aquests nanos quan surten a l'aigua i veus que criden i riuen i s'ho passen bé, això per mi és, vamos, és una sensació immillorable, és a dir, només per això ja sortiria tots els dissabtes de l'any, però és evident que l'hivern ho deixem aparcat pel tema del fred.
Per tant, només la temporada de regates amb aquest equip es fa durant la temporada d'estiu, entenc.
Sí, ara d'aquí un parell o tres de setmanes ja comencem la temporada, comencem al maig, aleshores estem al maig fins al juliol, a l'agost fem vacances, llavors tornem al setembre i fins que el temps aguanta, normalment al novembre-desembre ja aparquem l'activitat ja fins a la propera temporada.
Escolta, Jordi, i ells, els navegants, amb quines barreres s'acostumen a trobar a l'hora de navegar?
La primera barrera, i la que ens costa més, sembla una tonteria, però és pujar al barco. Mm-hmm. Aquesta primera barrera, sempre hi ha algun col·laborador, alguna persona que m'acompanya i m'ajuda amb aquestes tasques, perquè sempre al principi, quan pugen al barco, clar, el seu vela lleugera, com he dit, el pes influeix molt. Mm-hmm. I si no hi ha ningú a l'embarcació i es pugen per un costat, automàticament l'embarcació es cora, és a dir, es volca cap a un costat i a vegades, pues, clar, aquesta por se'ls treu ràpidament, no? Dient, mira, no passa res, jo em fico en aquest costat i tal. Però aquesta potser seria de les primeres que hem de lluitar i hem d'aconseguir que els nois pues, se sentin còmodes al pujar i al baixar. T'haig de dir que, per exemple, alumnes com en Roger, que porten moltes temporades, ara ja fan un brinco, fan un salt i ja estan al barco. I a l'hora de sortir, agafen, no diuen, jo surto ja, pum, es pugen al pantalà i ja estan fora. És a dir, agafen una pràctica i una inèrcia que, clar, a la que perden la por, el respecte sempre l'han de tenir, però a la que perden la por ja són lliures, realment.
Clar, aquí volia arribar, com els ajudeu a eliminar, no?, aquesta por també, perquè deies que també s'ha de distingir entre por i el respecte. Imagino també que aquesta por és el primer dia, no?, que naveguen.
És imagina't que el primer dia surten a navegar amb una mar en calma, completament plana, sense vent. Clar, aquí por cap, com a molt es maregen. Però clar, si sortim a navegar un dia amb 12 a 15 nusos de vent, això són vora uns 25, gairebé 30 km per hora, els barcos es coren, els barcos tenen moviments que no s'esperen als nanos, aleshores aquí sí que a vegades pues, tenim que lluitar contra la por, és a dir, ensenyar-los que si fan el que jo dic en el moment determinat no passarà mai res, però sempre insisteixo que en el mar sempre s'ha de tenir respecte. No por, perquè el mar, evidentment, si tu estàs preparat i saps el que fas, no té per què passar res, però sempre amb molt de respecte, sempre al mar.
Com ha estat, Jordi, la teva experiència de treballar amb aquest col·lectiu?
La meva experiència? Tot va començar amb el director esportiu d'aleshores, el Sergi Álvarez, que jo estava fent les pràctiques de monitor col·laborador i em va comentar l'oportunitat dels dissabtes col·laborar amb aquest grup de nois amb discapacitat. Aleshores, jo en el primer moment vaig dir sí, endavant, som-hi. I entre una cosa o l'altra, pues, avui dia sóc el seu monitor. Jo crec que, aviam, a mi m'omple molt, personalment i professionalment. Sí que el monitor sóc més aviat per devoció, que és el que m'agrada, però jo crec que el més important és el que et donen aquests nanos, és a dir, tu surts a navegar amb ells, i l'alegria que et donen quan et veuen, t'abracen, estan supercontents i els pares t'ho diuen, és que parlen de tu, et diuen, només fan que parlar de tu, qui és aquest Jordi, em pregunten els familiars, qui és el Jordi, sí, perquè sortim a navegar, és a dir, el feedback aquest que es crea, la relació que es crea, és per mi és el més important.
De fet, aquest projecte neix amb l'objectiu d'apropar la vela doncs, a tothom. No sé si després de tant de temps tens la sensació que això s'ha aconseguit d'alguna manera.
Sí, l'anterior junta directiva, presidida per Isidre Melendres, un dels seus objectius era apropar el club nàutic a Vilanova. És a dir, ell pensava, com és que a la Cerdanya tots els nanos saben esquiar, Nova, la majoria de nanos no saben navegar. Doncs això realment sí, s'ha complert, perquè si tu baixes el dissabte al port, veuràs que a l'esplanada vela hi ha molts cursos, hi ha moltes activitats, hi ha molts entrenaments, i el que estem fent, treballant des del club, i jo com a treballador i membre del Club Nàutic, el que estem fent és obrir la porta a tota Vilanova, a aquell que vulgui disfrutar de la vela. Sigui qualsevol persona, ja ho esteu veient, un nano amb discapacitat pot navegar, no hi ha barreres avui dia. Avui dia cada cop les barreres s'estan eliminant més.
suposo que una de les primeres barreres que s'ha de trencar és la por dels pares i la distància que pugui haver entre casa i el Club Nàutic, no? Un cop superada aquesta barrera, la distància i la por, no dels nanos sinó dels pares, tot és bufar i fer ampolles, Jordi.
Evidentment, és a dir, la por l'únic que fa és paralitzar-te i no poder fer el que tu vols fer. Aleshores, si tu veus el pare excessivament preocupat per això de, ostres, la vela, que tinc por, que sabem si es prendrà mal... És a dir, només l'únic que demanem és una oportunitat, que el nano vingui, ho provi.
Molt bé.
Si van a l'espigón, ens poden veure com ho fem, i en aquest moment pues, ja han de perdre la por, a veure que no passa res.
Jordi Urriols, monitor de vela adaptada del Club Nàutic Vilanova, moltíssimes gràcies, bona feina, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bona tarda.
Fins després. Però no ens quedem amb aquesta experiència de vela adaptada. N'hi ha una escola que porta més de 30 anys ensenyant vela adaptada i, de fet, la seva responsable ha rebut reconeixements. De fet, si us haig de ser sincer, en tinc uns quants aquí davant de la taula. La saludo. Diana Quadres, directora de l'Escola de Vela de Mataró. Diana, bona tarda.
Hola, bona tarda.
M'agradaria que veiéssiu, si tinguéssim càmera, ho faríem, que veiéssiu la taula de la ràdio ara mateix, plena de trofeus, que has anat recollint, i tots ells molt recents, molt, molt recents.
Sí.
I és que la feina que has fet amb la vela inclusiva, i no només amb la vela inclusiva, sinó en general en el món de la vela, ha estat motiu de molts agraïments. Abans de parlar de la vela inclusiva, si em permets, mira, per l'esforç de fer sobreviure una classe, la classe Estel.
Sí, la classe Estel. La classe Estel va néixer al Maresme i fa molts anys la portava la indústria Roga i la van desenvolupar justament amb un tipus d'embarcació que fos accessible, que fos també navegable per les dones, perquè, bueno, un tipus d'embarcació senzilla, ràpida, però accessible. I ara portava uns anys que li costava sobreviure, no direm que estava morta, però bueno, estaven tota la gent molt desperdigada i molt les velles glòries, diguem, que anaven sortint a navegar. I, bueno, jo el que m'havia frenat bastant en tirar endavant temes de competició de moment a l'escola de vela, doncs aquí sí que vaig veure una oportunitat amb la gent jove, una via per la gent jove que tenim i per la gent gran, o sigui, fer una espècie d'intergeneracionalitat i de poder integrar pues, persones amb discapacitat, juvenils, les dones també joves, sense que es trenquin l'esquena, etc. I mira, l'hem reflotat i ara estem... Ara, avui mateix, al vespre, tenim una reunió de classe que la fem allà al BISC, al Centre Internacional de Vela de Barcelona, i per acabar d'acordar el calendari d'aquest any. O sigui que aquest any tornem a tenir un campionat de Catalunya i tindrem 4 o 5 regates més.
Segueixo, vela.cat, la Federació Catalana de Vela, en reconeixement als 30 anys de l'Escola Catalana de Vela, un altre reconeixement de la vela social, i el darrer de tots, que és aquest, que és el que més pesa, que és un reconeixement per la trajectòria esportiva en el món de l'esport adaptat.
Sí.
I malgrat això, cada dia pica pedra.
Exacte.
Amb la vela adaptada, perquè certament deu ser molt complicat.
Sí.
Aclarim el concepte vela adaptada. Dic perquè vosaltres el teniu molt interioritzat, però qui no es belluga en aquest món...
Sí, a veure, vela adaptada tothom interpreta vela per persones amb discapacitat.
Exacte.
No? Sí que és cert que jo m'he especialitzat moltíssim en persones amb discapacitat, el que n'hi diríem ara altres capacitats o diversitat funcional. Al llarg dels anys també soc professora a la Facultat d'Educació Física d'això, d'esport i activitats físiques per persones amb discapacitat. El que passa és que, bueno, és més... O sigui, jo la línia que porto és una línia de salut i la vela és la vela adaptada a qualsevol tipus de públic. És vela accessible i que tothom pugui arribar al mar. O sigui, anar a buscar aquells perfils o que aquells perfils de persones que tenen més dificultats, sigui per la raó que sigui, puguin accedir-hi. Llavors, aquí entren tots De fet, tots els perfils de poblacions, de poblacions no petites, mm-hmm. però segregades, que llavors sí que diríem, pues, la discapacitat, ja. Les dones, la gent amb pocs recursos, mm-hmm. la gent amb problemàtiques socials diverses o problemàtiques psiquiàtriques, la gent amb problemàtiques motores...
tots aquests perfils.
Tothom.
La grandesa, o una de les punts forts del projecte, és que no se'ls segrega a l'hora de navegar, sinó que ho fan conjuntament. És a dir, habitualment es fa inclusió de gent en el món de l'esport, però doncs, l'esport femení va per un costat, el masculí va per un altre, l'esport per discapacitats intel·lectuals va per un costat, i vosaltres no. Els feu anar tots a la mateixa embarcació.
De fet, tècnicament, quan em deies adaptada, una cosa, bueno, antigament es deia activitat física adaptada i ara la idea és dir-ne activitat física accessible o activitat física inclusiva, perquè és aquesta la diferència. O sigui, la diferència seria que per una cosa és, bueno, faig activitat amb un públic X amb aquest perfil, però estan tots junts, val? O sigui, perquè sigui molt visual i perquè s'entengui, doncs un grup de 15 persones que es desplacen amb cadira de rodes manual. Mm-hmm. Val? I per altra banda, en un altre, o sigui, en un altre espai, sí? Si parlem de navegació, doncs de navegació, estan navegant, doncs, tota una sèrie de persones que no tenen cap discapacitat així visible. No? Mm-hmm. Llavors, d'això se n'hi deia o se n'hi diu vela adaptada. Mm-hmm. O se n'hi podria dir vela adaptada. Què adaptem? Pues adaptem l'enginy amb el que naveguen, adaptem, però no deixa de ser una segregació perquè estan navegant a part de tots els altres. I això passa amb tots els esports.
Sí.
És, bueno, és molt diferent fer una activitat accessible i inclusiva en què realment tothom està amb tothom i tothom pot fer l'activitat, que fer una activitat en què sí, hi ha una persona, però és com si féssim un bàsquet i aquest bàsquet, tota la gent que camina sense cadira de rodes, pues anés sense, i el que va amb cadira de rodes, va amb cadira de rodes. Llavors, bueno, és una mica el que dic jo, la inclusió a saco. Perquè adaptar no estàs adaptant res, de fet. O sigui, no estàs adaptant a la persona o a la metodologia, i sempre aquesta persona no està dintre dels seus límits i de les seves capacitats, sempre està fent més esforços que els que estan fent els altres. Per exemple, ara hem fet un crèdit de síntesi amb el segon de l'ESO de l'Escola Divina Providència allà a Mataró, i era un crèdit de síntesi de mar i muntanya, en el qual hi ha un noi amb discapacitat física que es desplaça amb cadira de rodes. Llavors hem demanat una joelet, que és una cadira adaptada a la muntanya,
sí.
I hem treballat amb aquesta joelet, ha pogut fer totes les activitats amb el grup.
Val. El mar, evidentment, és un, ho hem dit molts cops, és un entorn hostil. Vosaltres el que feu és revertir aquesta hostilitat i la convertiu en un entorn beneficiós pel treball conjunt.
Exacte. Sí, com ho fem, no? Aquí la pregunta. Doncs, a veure, tècnicament diríem que baixem el grau d'intensitat o de dificultat amb els medis que tenim. O sigui, allà on aquesta hostilitat es pot salvar amb un tipus d'embarcacions determinades, amb un tipus d'adaptacions determinades, amb embarcacions que no volquen, amb seients o amb un suport humà a vegades, o amb un espai de navegació concret, val? Perquè a vegades en lloc de sortir, bueno, a Mataró ho tenim molt bé, però altres espais també es pot adaptar a la gent que tens per navegar. Però nosaltres tenim una platgeta just al davant de l'escola de vela, que és la platja que n'hi diuen de Pequín, que és una platja que queda com arrecerada, i fins i tot doncs, quan hi ha condicions de vent i de mar que són potents, doncs ens restringim en aquest espai de navegació.
I per tant, permet que la gent pugui d'alguna manera desenvolupar-se en aquesta...
Sí, hi ha el tipus d'embarcacions que tenim també. El que té de molt bo la navegació a vela és que empodera molt, perquè tant les persones que tenen dificultats físiques i que els hi costa avançar, o sigui, és molt simbòlic, El que et costa avançar a la vida, al final, qualsevol persona amb una embarcació pots aconseguir que el primer dia porti una embarcació sol o sola. I això pues, és molt simbòlic, però és que és molt real. Fins i tot, bueno, dones maltractades o dones que han tingut, que no surten de, a dir, surten de l'armari, però sí, en aquest sentit, no?, de que estan absolutament matxacades i que no tenen personalitat pròpia, no tenen identitat pròpia. Les poses en una embarcació així i escolta, és que surten meravellades d'haver pogut avançar soles, no?, i prendre decisions soles.
Aquest espai de recuperació personal que tu ara mateix ens definies i ens explicaves, és una qüestió de voluntat, és una qüestió de pressupost, és una qüestió de què? De sensibilitat? I ho dic perquè el que feu vosaltres es fa en molt pocs llocs de la costa.
Sí.
Però, en canvi, perfils com els que teniu vosaltres,
n'hi
ha a tot arreu.
Sí, diria, hi ha un 80% de la població. Val. Que algun problema té.
Per això mateix. És a dir, perquè, malgrat tots aquests reconeixements que tenim damunt de la taula, i molts més que podries haver portat, i malgrat la feina que portes fent des de fa un munt d'anys, per què seguiu sent un dels pocs centres que hi ha al país?
Perquè costa molt. Costa molt... Tot el que mou la societat i el capitalisme, diria, va completament al revés de lo que és aportar salut a la gent i aportar benestar. Va absolutament al revés. Llavors, tot costa molt. Costa molt tenir diners, costa molt fer la vela accessible, costa molt fer l'esport accessible. Clar, bueno, aquesta sortida de la muntanya que hem fet, doncs, es necessitaven 4 persones voluntàries com a mínim per poder estar amb el noi, amb la Joelet. Llavors, aquestes persones o són 4 persones voluntàries o a nivell de costos, llavors l'activitat ja no és accessible perquè l'has de triplicar. I clar, llavors, bueno, i és la queixa constant que tenen, en aquest cas sí que diré, les pobres persones que tenen un fill i una filla amb discapacitat o la pròpia persona amb discapacitat, que tot se li multiplica per 2 o per 3, perquè té quantitat de dificultats en fer les coses. Si no té la plaça de pàrquing al costat, doncs s'ha de pagar el pàrquing. Un cotxe, perquè tenen megacotxes les persones amb discapacitat, pues perquè han de comprar-se cotxes d'alta gamma perquè són els cotxes que els hi adapten. I què valen les adaptacions? Pues no, ens fem una idea molt equivocada si ens pensem que els hi paguen totes les adaptacions. No els hi paguen. Mm. Per això porten cotxes de luxe les persones amb discapacitat, no perquè els hi sobrin els diners.
Diana, tu has estat medalla d'or fent perxa, salt de perxa.
Sí.
Has estat a les Olimpiades del 92, has estat esportista d'elit en diferents disciplines. Com, per què et dediques a reclamar...
Però primer et corregiré,
sí,
ha sigut medalla d'or de salt de perxa,
sí, sí,
això sí, el
campionat
Quebec,
de Quebec al 96.
A les Olimpiades no hi he participat mai, ja m'hagués agradat, però he estat en preparació.
Això.
En preparació al 92 estaven a l'equip Promeses, o sigui, estava just darrere de l'equip olímpic, i sí que després, en el 2002-2003, vaig fer tota la temporada d'England amb l'equip preolímpic, però no vaig arribar a Atenes, ho vaig deixar abans, justament per un tema de que no em tractaven gaire bé, no em tractava gaire bé, per no dir que hi havia maltractament per part de l'entrenador, i ho vaig abandonar. Mm. Llavors,
la no pregunta, sé que... bueno, no sé si va lligar d'això últim que ens has explicat, per què has fet aquest pas? És a dir, per què de l'esport d'elit i de la... Bueno, si llegim el teu currículum no tenim prou temps a l'entrevista. No, és seriós. I a més, multidisciplinar, fins i tot escoles de circ, vull dir que
sí,
has fet moltes coses. Per què estàs en un entorn que és tan complicat, batallant dia a dia, amb aquesta sensibilitat que demostres?
No sé, és aquesta vocació que tinc d'entrada, no sé si per educació o què, però bueno, sempre he sigut una persona... Jo era asmàtica de petita, vaig patir molt a l'estar sempre lluitant amb els meus límits i sempre que em fessin aquesta inclusió a saco que et dic, mentre els altres eren capaços de córrer 2 vegades la pista, pues, més o menys, pues, jo sempre anava ofegant-me, fins al dia que em van prohibir fer esport. I llavors...
Déu-n'hi-do, pues, la van encertar, o sigui, va ser un fletxa.
Metge, bueno, va ser aquella època que els metges et deien, pues, ara prohibit fer esport. I llavors els meus pares em van posar a navegar. em van posar a navegar perquè vam buscar una activitat que la nena hiperactiva pogués fer i que durés moltes hores. I em van posar a navegar ja davant del Moll de la Fusta a Barcelona i en 4 dies jo ja estava competint. Mm. O sigui que, no sé, tinc una sensibilitat especial, suposo, per la salut. Tinc molta empatia, també. Bueno, el que tinc, ho tinc. El que tinc molt clar que no ho tinc, eh? Perquè sóc una persona, pues, de vegades des de fora se'm veu com algú una miqueta més aviat desorganitzat, però bueno, jo penso molt en Einstein, que l'ordre, el caos té el seu ordre.
Escolta'm, acabem avui aquesta xerrada. Ja avanço que només és un parèntesi, és a dir, és la primera part d'una xerrada molt més àmplia que farem d'aquí unes setmanes, però que hem volgut avui centrar en la vela inclusiva, sí. No tant en aquesta vessant més esportista d'elit, més professora, més multidisciplinar de la Diana, sinó en aquesta vela inclusiva. I d'aquesta xerrada desitjo que hagi quedat la sensació, la voluntat, la idea de que tothom ho pot fer amb voluntat, sí, tothom ho pot fer, que a Mataró tenim la sort de tenir un centre, que no és l'únic, però no n'hi ha gaires més, però que qui vulgui, que es preocupi, que es bellugui, que s'informi a través de la Federació Catalana de Vela, o trucant-nos a nosaltres, o a través del Club de Vela Mataró.
Exacte, que és on... de l'Escola de Vela.
Exacte, sí, que és on desenvolupes.
És que el lema és aquest, qui vulgui, que pugui fer-ho, i així és... Així treballo, eh? Si tu vols navegar, trobarem la manera, a la carta.
Diana, gràcies per haver-nos acompanyat. Ara penjarem una fotografia amb tots els trofeus, eh? Amb tots els trofeus. Gràcies, Diana. Diana Quadras, una abraçada.
Moltes gràcies.
Ha estat un plaer conversar amb la Diana Quadras tota aquesta estona. De fet, ha estat un plaer, gràcies també a en Jordi Urriols, fer aquesta aproximació al món de la vela adaptada. De veritat, proveu-ho, apropeu-vos i tant si sou persones que necessiteu, doncs això, un entorn especial, com si no, confio en la vela com un entorn de creixement personal, d'enriquiment, de millora, de gaudi, de diversió. Val molt, molt la pena. Només els que ho han provat realment ho saben valorar. Nosaltres demà a les 4 tornarem a estar a la vostra ràdio local per animar-vos a fer esports nàutics i moltes altres coses.
Segueix la llum del far.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Yo vengo a despejar la zona de descontentos. Vengo de donde el tiempo remunera y la amabilidad está muerta de pena. Hay que variar para variar. La perdición se cocina a fuego lento. Dime que fracasé y no lo haré, no lo haré. Siempre voy de cara a la pared. Si te he visto no me acuerdo. El hambre no se conforma con tu desacuerdo. Llama, llama, despertará. El mañana no será otro día, man. Hoy se juegan, la partida ganarán. No nos pararán. Prepararán, prepararán, prepararán. pero tú pagas el pato. La ciudad está loca porque limpia todo trapo. ¿Dónde está lo kinky? ¿Quién paga la cuenta? Siempre gana el que mejor te lo revienta. Tanto mareo para tan poca marea. Dicen que la mierda se gana aunque se pierda. Y para los que me quedan en el convento, me muero dentro, me muero dentro.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.